model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions,
riallas. També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem!
Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10 amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i amb Bafra Blanco. Tenim més problemes a Rodalies, Maria Fernández?
Doncs sí, hi ha un segon tall de la circulació. La circulació està interrompuda des de poc abans de les 9 del matí entre les estacions de Vilamalla i Figueres. Explicàvem a primera hora que hi havia un problema de senyalització a l'estació de Vilamalla. Doncs bé, Adif ens explica que s'ha complicat aquest problema i s'ha hagut de tallar a les dues vies, en els dos sentits. Això afecta l'R11 i l'RG1. I d'altra banda, com també explicàvem fa una estona, des de quarts de 9 del matí hi ha també un tall en la circulació a l'R2 Sud, entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, també en tots dos sentits, i això és a causa d'un atropellament que hi ha hagut a l'estació de Vilanova. Ens diu Renfe que en tots dos casos estan treballant per oferir serveis alternatius per carretera.
I a tot això, quines han estat les primeres paraules de Maria Jesús Montero a la cadena SER? Paula Brujats.
Doncs clarament d'autocrítica, que la desfeta és incontestable i que toca a partir d'ara de gestionar aquesta debacle. Maria Jesús Montero ha confirmat a la SER que no dimiteix, que es quedarà com a cap de l'oposició com a mínim d'entrada, i ha reconegut que el PSOE andalús és incapaç d'adaptar-se a la realitat dels andalusos, que no han capitalitzat ni el malestar social que hi ha aquí per la gestió sanitària, i ha desvinculat aquesta dura derrota del futur de Pedro Sánchez.
De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. Hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales, y que lleva tiempo sin expresarse, desde luego, con el apoyo al Partido Socialista.
Montero deixarà l'escó al Congrés quan es constitueixi el Parlament andalús, acaba de dir, i si es va equivocar acceptant l'encàrrec de Sánchez, diu que no.
Yo he venido en unas condiciones muy complicadas, pero siendo muy consciente de que era el momento de venir y que además tenía el aprendizaje de estos años del Gobierno de España me permitían aportar un valor añadido a todo esto, así que contenta de haber venido sabiendo que me enfrentaba a una cuesta muy empinada.
Tot i aquesta derrota, Maria Jesús Montero al capdavant del PSOE andalús, Pedro Sánchez aconsegueix un altre objectiu, controla el partit en aquesta comunitat davant d'una possible rebel·lió d'alcaldes o de càrrecs del partit.
Però cap autocrítica, pel que sento, no, Paula?
Bastant autocrítica sí que ha fet al principi, és evident, ha dit que no han aconseguit això, mobilitzar els votants.
Però per què? No? És a dir, anem al fons de la qüestió, diguéssim, o no?
Ha dit que el PSOE andalús no connecta amb l'actualitat d'Andalusia, que tot i haver-ho afiat tot en aquesta campanya, recordareu, la sanitat pública era el seu lema, anar en contra de la gestió sanitària del Partit Popular, doncs no han obtingut els fruits que volien. Diu que mereix una reflexió profunda perquè ja són anys de caiguda important del Partit Socialista fins a tocar fons d'una manera inèdita, però Montero que insistia una i altra vegada que una cosa són eleccions andaluses, una altra són eleccions generals, eleccions espanyoles, i que la gent vota en clau diferent, és evident, sí. Però que es queda davant del partit.
I una altra són Extremadura i una altra són l'Aragó, sí, són realitats molt, molt diferents, però van coincidint. Molt bé, Paula, gràcies.
Fins ara, adéu.
Adéu.
Un xic pobre soc, un xec mancaria, solució de tot, un home sense res, un home necessita abans que res més. Em manca un pis, no puc donar un pas, he de moure un plet, si vull menjar un plat, i a la tasca...
Tancarem l'àgora amb l'Afra Blanco, amb el Pau Llonga, el David Medina, la Montserrat Nebrera, però abans, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
Bon dia.
I a més tenim el matí de Catalunya Ràdio.
Doncs tot seguit amb el professor Santiago Niño Becerra, aprofundirem en l'informe Fènix, que ha elaborat un grup de prestigiosos economistes de casa nostra, que van presentar divendres de la setmana passada, i que afirma que el model econòmic actual de Catalunya és insostenible i que a mitjà termini abocarà el país al retrocés econòmic i a la ruptura de la cohesió social.
Després, el més destacat de la informació del COR amb la periodista Laura Fa. Avui, amb una última hora, l'Audiència Nacional
Internacional dona la raó a Shakira i conclou que no tenia la residència fiscal a Espanya durant el 2011. Per tant, anul·la les sancions i les liquidacions tributàries que se li havien imposat.
I a partir de les 11, Cura Esportiva amb el Ramon Bes, el Joel Díaz, l'Emilio Pérez de Rozas i la Laia Tudel. Anàlisi d'aquesta penúltima jornada de Lliga que vam viure ahir, que deixa salvat l'Espanyol i el Girona obligat a guanyar l'últim partit a l'Elx per mantenir-se a primera.
I a les 12, la Renaixença rebran la visita de la cuinera Ada Parellada i la nevera serà l'objecte que analitzaran.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola! I què, i què, i què, i què?
Doncs que de mica en mica es va acostant al final de la temporada, encara no 2 mesos i tenim això enllestit, i en Ricard va pensant en fer canvis de cara a la temporada que ve. Mira què li ha dit avui en directe al pobre Canalies. Ja.
Vinga, va, qui fa anys avui, Canalies?
Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
Hammond, Hammond. 87.
Ui, 82, també fa...
Aquesta secció l'hauríem d'anar canviant, perquè...
Per què? No, a mi m'encanta.
No, la gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
No, perdona, és una de les seccions escoltades,
no ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
Mira, et proposo un invent. Ja que ens estigui escoltant ara, jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
Si no hi seguirà ningú.
En fi,
pobre Canalies.
Pobre Canalies. Sort que aquesta secció que fem ara, que combina amb un cuidat equilibri, humor i actualitat, no corre perill. Una combinació que també domina la perfecció David Madí. Ho ha demostrat avui parlant del tren orbital.
David, dius que és important aquest acord del Consorci?
És més important que el tren orbital aquest que em baixa poc a mal.
Hòstia. M'ho he perdut. No sé si està en perill la carrera de María Jesús Montero a la Junta d'Andalusia després dels resultats d'ahir a les eleccions andaluses, unes eleccions que, a falta de majoria absoluta del PP, Jiménez Los Santos ha venut d'aquesta manera.
Que, como en todas las demás elecciones regionales, estas son las cuartas en un año, las derechas han aplastado a las izquierdas. Se habla del éxito de ante Andalucía, porque no es sanchista, no, pero es la extrema izquierda. Luego pactaría con Sánchez o con la madre de Sánchez.
Uh-huh. En Carlos Herrera li ha trobat nou sobrenom a María Jesús Montero, com si no en tingués prou.
El PSOE no tiene fondo cuando sale a competir electoralmente en los territorios a los que está traicionando con sus prebendas a los separatistas. María Jesús Montero del Gran Jardazo, pues que era una diva poderosa.
I també el programa de l'Herrera, fins i tot el senyor andalús que li fa els esports, ha volgut fer el seu apunt polític.
Griezmann y Lewandowski, el francés se va para Estados Unidos y como dijo en su discurso, no traje la Champions ni la Liga, pero me vale más el cariño que me llevo. Eso es lo mismo que ha dicho María Jesús Montero.
No, pero el Pepe no saca mayoría.
No, señor.
I a les xarxes, què han dit avui, Joel?
Ai, doncs mira, les xarxes catalanes brillen amb llum pròpia, Ricard, els comptes dels companys de l'arxiu de TV3. Ho tenen tot tan ben indexat que troben coses meravelloses, com aquest àudio de 1986, on un jove, Florentino Pérez, demostra que fa 40 anys ja estava obsessionat amb el control dels mitjans i els culpava dels seus fracassos. Ara el sentireu com a candidat del Partido Reformista Democrático, sense cap diputat. El David Madí fa que sí, perquè tant, això ho va mutar Convergència.
Ah, sí, si no recordo malament... No, jo, això era una època i jo no...
Tu tenies 15 anys, David, que ho he mirat. Anys,
per tant, innocent.
Però el Miquel Roca, el Miquel Roca ja tenia una edat.
A partir dels 22, per assumpte,
però em sembla que va ser el secretari d'organització del Partit Reformista i candidat...
I candidat a les eleccions del 86, on per cert es va fotre una nata descomunal...
4 a la llista de Madrid.
Efectivament, doncs ara el sentireu sense cap diputat al Congreso demanant diners per la campanya de les eleccions del 86, on es va fotre aquesta nata.
La televisió espanyola pues está al servicio del partido del gobierno. Esto hace que tengamos que ir a otros medios y costear una campaña mucho más cara que si la televisión española o la radio nacional la pusieran al servicio de los partidos políticos. Hay partidos que no tienen ningún diputado. Nuestros partidos, ni por la ley de financiación, ni por los créditos bancarios, salen de, digamos, de su pobreza económica. Partidos políticos serios, con credibilidad histórica, deben de tener el dinero suficiente para poder hacer una campaña digna.
Bé, doncs allà es va acabar l'aventura de Florentino Pérez intentant ser...
El finançament de l'operació reformista és un dels temes històrics interessants, en aquella època que era tot legal, no?
Bé, Sí, sí, sí. Bueno, doncs ara, si us sembla, marxem al metro de Madrid, un lloc que Florentino Pérez no deu haver trepitjat en la seva punyetera vida, perquè s'ha viralitzat una interessant conversa, Ricard, entre dos testimonis de Jehovà, que estaven predicant les seves coses al vagó del metro, i un senyor que reclama el seu dret a viatjar en silenci. És molt edificant.
El món està en caos, en desorden. Adelante, adelante. No voy a callar. Te voy a decir algo importante. Dios te ama. Dios te ama.
No quiero tu verborrea. Es el camino, la verdad.
Que no quiero tu verborrea.
Dios te ama.
No, no, ¿a ti qué te importa si me amas? ¿Qué te importa?
Yo te amo.
No me molestes. Deixeu-me dir una petita cosa. Els carrers de Madrid està ple de tios d'aquests.
De testimonis de Jehovà.
Està ple de... Aquí no se'n veuen tants, però als carrers de Madrid del centre està ple de tios d'aquests.
I els escoltes, Afra, quan te'ls trobes, o també dius deixeu-me en silenci?
No, jo tinc una capacitat per no escoltar allò que no vull. Passo olímpicament.
Molt bé.
Els auriculars són molt útils avui en dia per aquestes
bona
coses.
Eina. Sí. Per escoltar-vos a vosaltres, sí. Coses més interessants, això segur.
Molt bé, doncs acabem ja amb una anècdota boníssima. Ricard, el seu podcast del diari Ara, l'Alberto m'entrevista Daniel Vázquez Sallés, el fill del Vázquez Montalbán. L'Albert i el Daniel eren companys de la universitat i aquesta és l'anècdota.
Ens van fer llegir un llibre de Manolo Vázquez Montalbán que donava la casualitat que era el seu pare. I què va passar?
Doncs va ser que jo, bueno, diguem que era molt mal estudiant. Llavors vaig anar a casa, li vaig dir al meu pare, escolta, rotlla't una mica, vinga. Em diu, bueno, va, vinga. Era de què va el llibre, què penses que l'autor vol dir sobre què vol dir en el llibre, no? I què creus tu del llibre? I el tio segur ho va fer, eh? I arribo a la facultat i els hi dic. I llavors aquests, que cabró, trauràs un 10. I quan me'l torno, un 5. Posava, deia, no has entès molt bé el que l'autor vol dir. Llavors vaig anar a casa i el meu pare s'ha treballat en les pats i li llenço la feina a dir... La propera vegada escrius un llibre, a veure si t'entens el que
escrius. Tancarem aquí l'Àgora amb David Madí, amb Pau Llonga, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Salut. Bon dilluns. De seguida fem una pausa i parlarem, atenció, del que hem conegut aquests últims dies, si és que hi ha diversos expedients de regulació en empreses a Catalunya. Podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. Ara ho expliquem.
Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secar, que creixen només amb l'aigua de la pluja. 1.368 dels 1.513 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Stephanie Whiteman, de Barcelona. I avui també ens heu dit assecar, escrit amb R final, en infinitiu, ressecar o cursecar.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
100 persones, una cita cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
A Catalunya Ràdio... Postdates. És a la sang que demano uns ulls nous. De La germana, l'estrangera, de Maria Mercè Marçal. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Say the last just as the time bell rings. Good night. Now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Santiago Niño Becerra, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, bon dia.
Entrem a parlar d'això dels ERO's, que ara anuncia abans d'anar a publicitat, però acabo de llegir que cada vegada hi ha més joves, entre 20 i 24 anys, que estan totalment desconnectats de l'economia i no treballen, no busquen feina i no estudien. Tampoc crien fills.
Bueno, són aquells que es deien los ninis.
Sí, però ja són el nini-nini, perquè sí, sí, ni treballen, sí, ni busquen feina, ni estudien, ni crien.
Sí, és un concepte que fa uns 5 anys es parlava bastant d'ell, però jo penso que... Ara no es parla. Jo penso que és per la càrrega de negativitat tan forta que arrossega aquest concepte. I realment, pues sí, és terrible. El que passa és que aquest és un concepte que jo crec que entra completament dins del tema de la sociologia, no? És a dir, els sociòlegs jo crec que tenen molt a dir, sobretot per què,
per això,
què
no?
Apareixen aquestes persones.
Clar, però estem en un moment en què necessitem que hi hagi una producció alta, una productivitat alta, perdona.
Sí.
Per tant, si no treballen, doncs serà complicat el futur de la generació actual.
Bueno, a veure, es necessita que treballin sempre que hi hagi demanda de treball, perquè si no hi ha demanda de treball... quan es parla del tema de l'ocupació a Espanya i l'ocupació, l'atur i els afiliats a la Seguretat Social, etcètera, etcètera, hi ha un concepte que sistemàticament s'ignora, és a dir, no parlen pràcticament, els experts inclús no parlen pràcticament d'ell. Els polítics, cap polític parla d'ell independentment del seu color. És la tasa d'activitat. És a dir, la tasa d'activitat és la relació que existeix entre el quotient, vaja, la divisió, entre les persones que tenen entre 16 i 65 anys, que diuen que volen treballar, independentment de que treballin o no, però diuen que volen treballar, i les persones totals entre 16 i 65 anys. Bé, Espanya té una de les tasses d'activitat més baixa d'Europa, 59%. Per comparar, la de Suïssa és 84%. És a dir, Espanya té actualment una tassa d'atur del 10,84%, és la darrera dada, o 83, no recordo exactament, que ha publicat l'INE de la conseqüència de la EPA, no, del primer trimestre. Però si Espanya tingués la tassa d'activitat que té Suïssa, Espanya ara tindria una tassa d'atur que lliscaria el 16%. És a dir, Espanya, el problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, també per comparar Suïssa és del 4% a l'atur, i el 3% a l'atur general, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada. És a dir, que com no, és a dir, és molt elevada perquè no hi ha demanda de treball per ells.
Sí, sí.
I això és un problema.
És un problema greu, sí, sí. Perquè al final és una frustració a nivell social, com deies tu, a nivell sociològic, que seria interessant també d'analitzar.
Sí.
Fet aquest apunt, són les 10 i 19. Volem parlar avui amb el professor Santiago Niño Becerra, catedràtic i col·laborador també d'aquest programa, sobre l'augment d'expedients de regulació de l'ocupació. Són els famosos ERO, perquè en els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses a Catalunya i podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. Lara García, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Quins serien els ERO més rellevants que hi ha en marxa ara mateix a Catalunya?
Doncs el més gros que hi ha en marxa ara mateix és el de Majorel, que és una empresa dedicada als serveis d'atenció al client i de moderació de continguts, i ara està negociant amb els sindicats les condicions per acomiadar 347 persones a Catalunya. Una altra és la multinacional francesa Capgemini, que ja ha tancat un acord amb els sindicats per acomiadar 700 persones a tot l'estat, 130 a Catalunya. I altres casos sonats d'aquests dies són, per exemple, el de Nissan, que vol fer fora 211 treballadors a Catalunya, això és un 40% de la plantilla, el de Nestlé, que preveu acomiadar 178 treballadors, o un dels més recents, Glovo, que ja ha acordat que cessarà aquí 91 repartidors.
I què està passant, professor?
Bueno, vull dir, estan passant diverses coses. És a dir, les empreses volen reduir costos com sigui. Aquesta reducció de costos com es produeix? Bàsicament, millorant la seva organització, processos, etcètera, etcètera, i a la vegada implementant la tecnologia que sigui possible. Tecnologia que avui dia, evidentment, i en aquest àmbit, la dona la intel·ligència artificial. És a dir, cada vegada hi ha més processos d'intel·ligència artificial que són aplicables a processos empresarials, d'administració, etcètera, etcètera. Em comentava fa una setmana un directiu d'una multinacional que, entre altres coses, es dedica a fer projectes, dissenys, etcètera, etcètera, d'intel·ligència artificial, i em deia que tenen cua de persones, d'empreses, que estan esperant que els atenguin per dissenyar i posar en marxa processos. Aquest és un tema que jo crec que clarament va més, clarament.
A més, vol dir que veurem més com es va redefinint, diguéssim, el marc tecnològic, no?
Exactament. I això implicarà, evidentment...
Per tant, allò que dèiem que la intel·ligència artificial no substituiria llocs de treball era mentida, evidentment.
Això és un mite. És un mite.
És a dir, com ha passat en qualsevol procés productiu de revolució tecnològica, no?
Exacte. La diferència és que, per exemple, quan va aparèixer el vapor, a finals del segle XVIII, començaments del XIX, el vapor és veritat que va incrementar la productivitat, però necessitava persones. És a dir, en proporció necessitava menys, però com es volia produir més, la demanda de treball va créixer. Aquí no. És a dir, ara ja és possible, això sembla ciència-ficció, però ja és possible produir producte interior brut, produir producció, amb 0 persones. Llavors, això canvia totalment el paradigma.
Sí, sí.
És a dir, hem passat en una altra galàxia.
Per tant, hi haurà cada vegada més acomiadaments.
Sí, acomiadaments i a la vegada menys contractació. Per exemple, el jovent, això és un problema a la vegada molt concret i molt específic del jovent. Per què? Perquè el jovent, quan acaba els seus estudis, els nois, les noies, evidentment necessiten experiència, però aquesta experiència l'agafen fent treballs, vull dir, relativament senzills, aprenent, manegant dades, etcètera, etcètera. Aquestes són feines que són típiques de la intel·ligència artificial. És a dir, que allò del primer treball del jovent, cada vegada serà més difícil que el jovent obtingui un primer treball, perquè aquests treballs cada vegada seran més assumibles per la intel·ligència artificial. Amb la qual cosa, clar, aquí tenim un doble problema. Primer, com aconseguiran l'experiència aquests nois, i en segon lloc, aquests nois què faran després.
Sí, sí. I això com afectarà l'economia del país?
Bueno, Espanya, curiosament, és un país on la intel·ligència artificial, ara per ara, no estic parlant de 20 anys, ara per ara és un país on no és receptor brutalment elevat, teòricament almenys, d'intel·ligència artificial i de treballs substituïbles per intel·ligència artificial. Per què? Perquè el sector serveis, oci, turisme, hostaleria, restauració, etc, etc, és, ara per ara, torno a dir, difícil o no és generalitzable que sigui objecte de penetració de la intel·ligència artificial. És a dir, un llit d'un hotel, ara per ara, un robot amb intel·ligència artificial no ho pot fer.
No.
No, demà no ho sé. Avui no. Llavors, pràcticament el 30-35% del PIB d'Espanya són feines molt intensives en factor treball i molt poc intensives en capital. Amb la qual la intel·ligència artificial encara li falta uns anys per arribar aquí. Clar, què és el que passa? La intel·ligència artificial que nosaltres ara estem treballant amb ella, sigui ChatGPT o sigui la que sigui, o inclús dissenys fets per empreses, és una intel·ligència artificial 1.0, és a dir, és la primera generació. Se l'ha d'ensenyar. És a dir, d'una forma o d'una altra, aquella intel·ligència artificial se l'ha d'ensenyar. Se l'ha d'ensenyar i se l'ha d'ensenyar a fer la feina que ha de fer. Una vegada està ensenyada...
Entrenada, entrenada per les dinàmiques, no? I per aplicar bé en cada cas, diguéssim, però clar, aquí cal una supervisió, fins ara cal un acompanyament, una correcció, no?
Exacte.
I després es veurà si això és autònom o no, de l'individu.
Aquí vaig. A la intel·ligència artificial de segona generació, és a dir, serà la intel·ligència artificial la que aprendrà en què la intel·ligència artificial arribi a la conclusió que necessita saber. I a la vegada ho aprendrà on ella cregui convenient. Ojo,
Sí, sí.
Llavors aquí l'autonomia... No pensem en què farà mal, no, sinó cal que faci mal. És a dir, el que passa és que la intel·ligència artificial ja tindrà una autonomia d'acció... Evidentment, se li dirà el que ha de fer, això per descomptat. Però tot aquest procés de training, tot aquest procés de desenvolupament, ho farà ella, segons
que diu. Per tant, aprendrem nosaltres. És a dir, ara està aprenent ella de nosaltres acabarem aprenent nosaltres d'ella. No? Bueno, no sé, és això?
Sí,
no?
Pues, bueno...
Serà horrorífic el que veiem, no sé. Però sí, canviarà la lògica.
Canviarà. Llavors, clar, hi haurà una sèrie de llocs de treball que sí que és veritat que apareixeran nous, però, bueno, és a dir, les darreres estimacions que s'estan fent és que la intel·ligència artificial, la tendència, és que per cada lloc de feina que cregui destrueixi entre 6 i 7.
Lògicament, llavors, clar, perquè simplifica la feina, sí.
Exactament.
És lògic. Parlava de l'economia del país. Divendres va sortir l'informe Fènix, elaborat per economistes de renom del país, que és demolidor.
Sí.
Lara, quines són les principals conclusions?
Doncs la conclusió que han arribat és que el creixement econòmic actual empobreix Catalunya i que la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments hi han d'actuar immediatament. Consideren que s'ha de frenar la creació de llocs de feina amb sous baixos i baixa productivitat, que diuen posen en perill la sostenibilitat dels serveis públics. I també alerten que el PIB ha perdut 12 punts en els últims anys respecte a la mitjana europea. Això és perquè, tot i que el PIB ha crescut molt, la població també ha augmentat. El 90% del creixement ha estat per l'arribada de població immigrada. I critiquen també la creació massiva de llocs de feina poc qualificats, com passa, per exemple, en sectors com el turisme. Els autors de l'estudi, però, han deixat molt clar que no estan en contra de la immigració ni tampoc del turisme, sinó de l'actual sistema productiu de mà d'obra barata.
Deia que és demolidor perquè també assegura al final que Catalunya s'està dessagnant. Sentencia el model econòmic actual, diu que és insostenible i aboca el país a un retrocés econòmic i a una ruptura de la cohesió social a mig termini. Vostè també ho veu així? De fet, vostè, sí, que té la categoria de catastrofista, segur que ho veu així, professor.
A veure, jo recomanaria, sincerament, de veritat, recomanaria a totes les persones que ens estan sentint ara que obtinguin aquest informe. Hi han dues versions, el complet i el resum.
El resumit, sí.
És gratuït, és a dir, s'entén molt bé, hi han gràfics que són fantàstics. A veure, El problema, aquest estudi està centrat a Catalunya. El que passa és que és totalment extrapolable a Espanya, inclús a Espanya encara és pitjor. És a dir, el problema que té Catalunya i Espanya és que en els darrers, sobretot 25 anys, ha estat creixent a base de volum. Què vol dir això? És a dir, el producte interior brut ha crescut perquè cada vegada ha crescut la quantitat de persones que treballen. El que passa és que, és el que dèiem abans, d'activitats intensives en factor treball, el que passa és que com el nivell d'inversió ha sigut molt baix perquè no era necessari, la productivitat ha sigut molt baixa. I és molt baixa. És a dir, per exemple, aquesta dada està treta de l'estudi, eh? Sobre la mitja europea, la productivitat del PIB per càpita de Catalunya, que no és la renta, no és la renta, eh? Però bueno, és un concepte que es pot assimilar al de renta. Ha passat d'una mica per sobre del 105% de la mitja europea, a l'any 2000, a una no arriba al 95% a l'any 2024. És a dir, hem perdut de PIB per càpita doncs, pràcticament 10 punts. Llavors, clar, i si comparem amb altres regions europees, la diferència és terrible. Per exemple, la productivitat catalana en la indústria, és del 39% a Catalunya i a l'Alta Baviera és del 74%, per exemple. En regions similars a Catalunya és el 39 que hem dit abans, però per exemple a Colònia és del 60. Si parlem de països, Catalunya és el 39%, com hem repetit, i Suïssa és de 87. És a dir, Catalunya creix a base de volum, a base de massa, a base de sectors molt intensius en factor treball, turisme, hosteleria, etcètera, ja els coneixem. De moment estan arribant turistes que consumeixen, etcètera. Però la productivitat, com és tan baixa, el PIB per càpita, la renta és baixa, salaris baixos, i clar, d'aquí que l'estudi digui, jo estic absolutament d'acord, que Catalunya s'està empobrint i dessagnant, evidentment.
També defensa que hi ha massa empresaris que estan creant massa llocs de treball que ens empobreixen, no? Parla... No,
però perquè és lo fàcil.
Sí, sí.
És a dir, muntar un hotel de 100 habitacions i omplir-lo amb tour operators a l'estiu, això és molt fàcil.
Sí, o sigui, que aquesta és la conclusió que per mi és més dura, no?, de que crear, és a dir, el creixement turístic no aporta més benestar.
No. I a la vegada, el tema aquest del volum encara és més bèstia, perquè si es fa és a dir, a veure, el turisme és una activitat que l'única dada que és significativa és la despesa mitja per turista i dia d'estància. És la més significativa. Bueno, doncs, en euros del 2003, si en euros del 2003 cada turista que venia a Espanya, la dada la tinc d'Espanya, no la tinc de Catalunya, gastava 82 euros, a l'any 2026, dades de març, gasta 83. És a dir, que en 23 anys només hem millorat un euro la despesa mitja per turista i dia. El que passa és que els ingressos per turisme han crescut molt, perquè, evidentment, el 2026 estan venint, o el 2025, van venir molt més turistes el 2003. És a dir, és el que deia abans, la massa, el volum, però no la qualitat.
Doncs, déu-n'hi-do el panorama que pinta tot plegat. Santiago Niño Becerra, gràcies, com sempre, una abraçada. Fins
molt
aviat.
Bé, gràcies, bon dia.
Una pausa i Laura fa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Fes t'entendre amb mi, di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Laura Fa! Bon
Hombre,
dia, bona hora. Com
bon
estàs?
Bon dia, què tal?
Estàs
molt
aquí,
bé.
Estàs aquí amb el mòbil tota l'estona.
Bueno,
què passa?
És que m'estan arribant coses, Feris.
Sí, alerta.
Sí. Alerta.
Coses d'aquí, de què?
Doncs Shakira, fill, Shakira.
Shakira.
Shakira, molt heavy, la última hora que tenim de Shakira.
Sí. De vecina a la suegra i la deuda en Hacienda, cantava Shakira, i acabem de saber que l'Audiència Nacional li dona la raó, per tant, guanya la batalla contra la hisenda espanyola i li tornaran 60 milions d'euros.
60 milions que ella va pagar de l'exercici fiscal del 2011. Estava mirant el mòbil perquè ha arribat paraules de Shakira directament on diu: "Después de más de 8 años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio". I no sé quina parrafada més. S'ha flipat una mica Shakira perquè s'ha de dir que sí que és veritat que ha guanyat aquest exercici fiscal del 2011, però no ha tingut mai la voluntat de portar una gestió fiscal massa, no sé si dir transparent, però sí que ha tingut una gestió fiscal que és un desastre monumental tots els anys que ha estat a Catalunya. Per tant, en aquest cas l'ha guanyat. Li reclamaven, ella li tornen aquests 60 milions perquè ella ja n'havia pagat, havia avançat una part que eren uns 24 milions, més uns altres 24 de multa, més uns 2,5 de no sé què, tot plegat eren 60 milions, que a més l'agència tributària haurà de pagar les costes d'aquest judici, o sigui, un despropòsit total. Una agència tributària que a més flipo, perquè el 2011, ella va començar amb el Piqué el 2010, perquè ens situem una mica, no? I el 2011 l'agència tributària diu: "És que clar, Shakira va estar a Espanya 163 dies, i la defensa de Shakira diu que només va estar 143. A veure, un moment, siguin 163 o 143, no són els 183 anys, o sigui, ja l'agència tributària ja anava a perdre amb aquest...
Hi havia una tendència a perseguir gent famosa, no?, perquè d'alguna manera la hisenda espanyola entenia que això donava una exemplaritat, diguéssim, cap a la ciutadania, no?
Això ho va iniciar Montoro, te'n recordes? Va arribar amb un maletí a les teles i a les productores de cinema i tal, vam entrar amb un maletí, va dir: "Vera, tots els que tributeu com a empresa, fora". I és tot, la majoria de gent que ha tingut problemes fiscals, per exemple, Màxim Huerta, te'n recordes que va ser ministre 3 dies? Que li van trobar que havia formava part d'això. Ell també no tenia contracte, sinó que facturava a Telecinco i facturava com a empresa. Vull dir que clar, el que fa la gent és, amb els seus assessors fiscals, intentar beneficiar-se de la millor manera possible. És veritat que Shakira pensa que ella ha tributat tota la vida a les Bahamas, a Nassau, on allà, tributar ho dic per dir, perquè ja no hi ha ni pressió fiscal ni tal. Clar, venir aquí i cada cop el 50% de la seva pasta li volés, clar, algú que no entén com va l'estat del benestar era un despropòsit. Però sí que és veritat que el 2011, tot i ja estar amb el Piqué, ella estava de gira, va fer 120 concerts fora. Vull dir que aquesta causa ja la tenia perduda l'agència tributària des de l'inici. El que passa que ella ha aprofitat aquesta, que és l'única que ha guanyat, perquè te'n recordes que la vam veure desfilar per als jutjats d'Arc de Triomf? Aquella la va perdre, va ser l'any 2023, on se li revisaven els exercicis del 2012, 2013, 2014, 2015. Allà va acceptar una condemna de 3 anys de presó, que no implicava entrar a la presó, però va pagar 14 milions i mig que li reclamaven, més una multa de 7 milions, més 3 milions en interessos. Vull dir, el 2011 no, però els altres 5 anys va tributar fatal i ho va haver de pagar. I després, el 2018, li quedava per revisar un últim cas que tenia a Hisenda i aquí se la va tornar a acusar de frau fiscal, li demanaven 6 milions i mig i tal, però això es va arxivar perquè, bueno, aquest es va acabar arxivant. Vull dir que, de tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir que jo, que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella ha aprofitat tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima, que no treu el que tu dius, que es va... A la Pantoja li va passar, la Pantoja va acabar a la presó quan li van caure només 2 anys de condemna, d'una manera exemplaritzant, perquè clar, tu dius, ostres, si acaba la Pantoja i la Shakira pagant, jo pagaré aquesta multa, no sigui que me la liïn, no?
Sí, com... Però és veritat que també aquí hi ha hagut un intent també de perseguir certa gent, I això també durant molts anys doncs, ha anat cap a un interès concret. En el cas també... de Shakira no crec que fos una cosa qüestió política, però sí que hi ha hagut durant anys una voluntat política de perseguir segons qui.
També et dic que també hi ha una voluntat de la gent que té molta pasta a intentar pagar menys dels que els toca.
Mira,
sense anar més junt, parlarem després, però la Tita Cervera, tu creus que ha de tenir la residència fiscal a Andorra? Tu et pares a pensar que ara que està malalta...
No, és una qüestió... Sí. Però això al final és una qüestió més moral, no? De com tu interpretes i vius en el teu país.
Clar, ella se sent... La Tita també li passa. Se sent perseguida. Tia, tens 3.000 milions de no sé què. Vius en un país que funciona així. Vull dir, realment, si tu vols això, vés-te'n a viure. Viu a Andorra... Bueno,
sí, ja ho fa.
Ja ho fa, sí. Bueno, ara que està malalta no viu a Andorra, Continua a Sant Feliu de Guíxols.
I això com ho computen, això?
Bueno, clar, com que suposo que porta de marge bastants dies, no sé com ho computaran, però ara mateix i des de que va sortir de la clínica... Concretament, des del dia 22 d'abril, que la Lorena i jo ens la vam trobar Rambla Catalunya, continua a Catalunya. Vull dir que ja va vora dels 30 dies, vull dir, ja haurà de recuperar. Mm. Una Tita Cervera que, bueno, rep tractament a la seva casa de Sant Feliu... Ahir va també enviar... Estan totes enviant comunicats com a desesperades, no? I va enviar un comunicat també dient que no estic tan greu, que el que es diu, que estic superbé, que no és veritat... Bueno, doncs haurem de fer cas al que diu a la Tita Cervera i pues no està tan greu, si no està tan greu, torna a Andorra, no? Que és on vius, dic jo, no sé.
Torna a casa.
Però bueno, la Shakira pensa... No t'estranya també amb tot aquest embolic d'Hisenda que precisament de tota Europa, si se senta maltractada... de tota Europa triï per fer els 11 concerts, aquesta residència triï a Madrid? Vull dir que no sé, Potser ja també... Ja. Bueno, a veure com arreglem.
Té un pacte, vols dir?
És que no ho sé, però a mi em sembla...
Un pacte de 60.000 milions, no sé.
Sí, és raro. Sí. Però bueno, ja el recuperareu perquè jo vindré aquí i faré 11 concerts, que suposarà molta part, no?
Sí. Bueno, no, això serà extra, perquè abans dels 60 cobrarà per aquests concerts.
Sí, però el que suposa per una ciutat...
Ah, això sí, hi ha un retorn.
Hi ha un retorn. De gent que contractes, de no sé què... No sé. Sí, és sí. Per intentar quadrar, perquè no s'esperava tampoc que triés Madrid, no? Que han de construir especialment aquest estadi que construiran i trauran aquestes coses que fan a Madrid també, de coses grans que no serveixen per res, no? Com els hospitals i tal, bueno. Ja ho saps.
D'una cantant hispana a una altra, parlem de Paulina Rubio.
Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas.
Hi ha hagut un nou gir pel que fa una batalla judicial que té amb el seu ex, no?
Bueno, amb el Colate Vallejo-Nájera, que no sé si has vist Masterchef alguna vegada, la seva germana és una de les cuineres que fa que no sé feia de jurat, eh? No, no. És que...
Però bueno, el seu ex.
Però Masterchef sí que ho has vist algun cop? No.
Sí.
El Colate és conegut perquè, a part d'estar amb la Paulina, va estar amb la Eugenia Martínez de Irujo, és un dels... Ara no, ha tingut moltes parelles molt conegudes, i mira que no val, tu el veus i dius, mare meva... Aquest senyor no val res, però bueno. Amb la Paulina es van casar farà 15 o 16 anys, van tenir un fill i de seguida es van separar, no? Doncs des que el nen té un o dos anys que estan amb litigis per veure què fan amb aquesta criatura, que és la principal víctima del mal rotllo entre els pares. Sí que és veritat que la premsa d'Espanya ha jugat molt a favor de Colate, tenint en compte que Paulina té aquesta imatge d'estar mig boja, el nen... porten anar a judici tots aquests anys. L'últim gir que sabem, perquè a més el judici ja està vist per sentència, que també amb casos de criatures, home, la justícia hauria d'anar una miqueta més ràpid perquè aquest nano ja té 15 anys.
Vull dir 15 anys? Home, clar, 15 anys ja pot decidir el que vulgui, aquest
clar,
nen,
bueno,
no?
Bueno, li falta un any, però clar, mira la d'anys, porten 14, eh? Porten 14 anys?
Hosti, tu,
o sigui, quan diem que la justícia va a poc, dius, a veure, un moment, és que li falten 3 dies per poder decidir on
I,
va.
I què el fill què vol?
El fill vol anar amb el pare.
Doncs
però
ja està, punt.
No, però fixa't com serà el tema, que la, hi ha com una guardiana de la legalitat del nen, una guardiana que vigila pel bé del nen en aquest judici, que és una figura que està com per ser imparcial, i quan ha declarat la guardiana ha dit que el millor per a aquest nen seria que anés a viure a un internat. Mira el que ha de veure aquesta dona per aconsellar que ni un ni l'altre.
Com ha de voler estar a un internat?
Imagina't com ha de veure la vida a casa de qualsevol dels dos, perquè el que ha aconsellat aquesta guardiana és que el nano se'n vagi a un internat. Acabarà venint a Espanya tard o d'hora, perquè si no és ara amb el que es decideixi quan tingui 16, i acabarà venint. A més, el nen ha declarat molt en contra de la Paulina, dient que l'havia vist consumir substàncies i tal, vull dir que tot... a més, ja saps què passa a Miami, que aquests judicis es poden veure, tenen un canal 24 hores, que qualsevol judici d'aquests, la gent posa i diu, a veure què està passant, vull dir que tot això s'ha vist, se sap com va, no com aquí, que tenim a porta tancada, que ningú vegi res, que no sé què, que trobo que és una mica més... protegeixes una mica més, almenys a les víctimes, dic jo, no? Perquè el nano aquest està totalment exposat. Sí, el mes que ve se sabrà finalment què decideix el jutjat de Miami amb aquest cas.
Ho seguirem. I més gent separada?
Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito.
Parlem dels reis emèrits. Joan Carles de Borbó, que es veu que va anar a teràpia de parella abans de separar-se.
M'has posat aquesta cançó i dic, ara quin tema em parla.
Sí, Pablo Hasél, home, per il·lustrar el rei sempre està bé.
És veritat. Doncs mira, han entrevistat el fill, l'han entrevistat la Yagüe, al Mundo, el fill de Sabino Fernández Campo, que va ser...
El cap de la Casa Reial, no?
El cap de la Casa Reial va estar del 77 fins, jo què sé, fins al final de la seva vida, gairebé, sent primer secretari, després directament al cap de la Casa del Rei, no? Doncs han entrevistat el fill i ha dit coses heavies. Una, que ha passat una mica així, que tampoc li fan massa cas, però que el seu pare va escriure... va deixar manuscrit tot d'experiències i vivències amb el rei, però que s'havia de publicar tot això quan el rei morís, i que han desaparegut tots aquests documents. Sabino ja està mort, va morir fa uns anys, i el fill diu, no sé què ha passat amb aquests documents que han desaparegut. I algunes de les coses que ha explicat el fill de Sabino és que va aconsellar al rei Joan Carles i a la reina Sofia que anessin a teràpia de parella, que dius, a veure un moment, si hi havia una parella... que anar a teràpia no hagués servit absolutament per res.
Però això vol dir que hi ha una psicòloga que ha fet teràpia amb els reis emèrits? Home, però l'hem de trobar?
Sí, però tenen el secret professional, no ens explicarà res absolutament. O
bueno,
sí.
off s'explica tot, no?
Doncs sí, els hi va fer teràpia, que ja em diràs tu, suposo que per viure tranquil·lament, no per solucionar aquell matrimoni, perquè ja en aquella època aquell senyor ja havia tingut 350.000 amants, vull dir que ja venia aquell matrimoni destruïdíssim. També explica el fill que el Sabino va començar a filtrar, per exemple, la relació amb Marta Gaià, i ho va fer com dient, mira, vaig a filtrar algú a veure si es caga, i comença a frenar, perquè clar, porta una vida que al final petarà. I explica al fill que si el pare hagués acceptat tots els negocis que li proposava el rei Joan Carles, ara, bueno, Sabino abans de morir hagués sigut més ric que Mario Conde. O sigui, amb la naturalitat, bueno, clar, és que era un tio, bueno, continua sent impune, no? Amb la naturalitat que parlava amb la seva gent de tots els trapis que tenia, tota aquesta gent que no parla, bueno, alguns ja estan morts, clar, com aquest, però perquè vegis, no? Un rei Joan Carles que ha estat aquest cap de setmana a Galícia, un altre cop a la banyera. Es dubtava si podria portar el timó perquè es veu que està una mica així, però sí, ha estat amb la seva filla i tal. I tu com creus que li ha sentat que parlin d'això? O sigui, se la pela.
Sí, clar, és igual, perquè això, des de quan va ser, dius, això?
Això va ser, jo què sé, el 90 i pi. Clar, bueno,
el 90, ni que m'expliques del 90,
sí,
no?
Sí, però van sortint coses, clar, però pensa que hi vol tornar.
Perquè separats és de quan fa que estan separats, que anem sabent tu. Abans dels 90, no?
Bueno, sí, no, la reina Sofia vivia a Londres amb la seva germana.
Bueno, la reina Sofia és que no parla ni castellà. Vull
no,
dir que
no.
Vull dir que, clar, no li ha calgut mai integrar-se...
Re,
vull dir, parlem sempre de la gent que no s'integra, doncs reina Sofia no persona gaire integrada, no?
No li interessa per res, per res.
Però normal, també, vull dir...
Bueno, normal, home, si vols ser reina d'un país, com a mínim la llengua, no? Dic, no sé, però ella...
Però això està bé, et cases i després te'n vas a viure on vols i ja està. I baixes per quatre actes, per quatre coses de caritat i ja està.
140.000 euros l'any?
Sí.
En tot pagat?
Bueno, clar, 140.000 més tota la logística de tot.
Clar, ho tens tot pagat i tens 150 per tu. És fort perquè l'altre dia parlava, de nosaltres que hem parlat moltes vegades, que el rei Joan Carles el que vol és tornar a Zarzuela. No només vol tornar a Zarzuela, em deien l'altre dia. Vol tornar a viure a Zarzuela i després ja parlarem.
Amb la reina Sofia.
Sí, bueno, jo és tan gran, la reina Sofia sortirà corrents. No només vol tornar a viure allà i ja veurà quan tributa, si no vol que li posin un despatx i una secretària.
Oh,
que dius, a veure un moment. Sí, i una massagista, no? També un afició, directament, per dir-li suau.
I ben jove, sí, ben jove.
I ben jove, o sigui,
més que per donar feina a oportunitats de gent jove, no per res.
Clar, és així de solidari. Imagina't, el rei Felip està desesperat, ja diu, a veure, aquest senyor em pot deixar en pau d'una vegada, perquè, vamos, una cosa i l'altra, però bueno.
Laura Fa, gràcies per acompanyar-nos de nou. Perfecte, que et repassa la premsa. Una abraçada.
Molt bé, a tu. Vinga, adéu.
La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel Feixedes.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Bon dia, Soriguera, com esteu?
Has dit Lical?
Ricard.
I calla,
Ricard.
Jo encara arrossego conseqüències del tancament de l'Embassat d'ahir.
Vas a l'Embassat? A veure Mishima i la Ludwig Band.
Ostres, quins dos concertassos. Mishima, impressionants.
Vaig estar a punt d'anar-hi, Mira.
Doncs mira, jo de primera fila allà. Em va agradar tant, llavors la bogeria de la Ludwig que ho donen tot a l'escenari, però, ostres, a mi Mishimia,
sí.
Me va agradar moltíssim. Va ser tremendo.
Que bé. Esteu nerviosos pel Girona, si baixa o no a segona o què, Fel?
Sí, home, hòstia, més que nerviosos... un punt de tristesa.
Ja, sí, sí.
Home, cago en Déu, que l'any passat vam jugar a Champions, eh? Hòstia, que hem fotut aquest any, saps què vull dir? Però, bueno, confiança màxima. El que em pensava jo era que el partit era el diumenge i és dissabte.
Ei, què tal?
Dissabte. Ei, Peyu.
Hola, hola.
Estem actuant a la Bisbal a l'hora del Girona.
Hòstia, estaràs fet tot un flam.
Hòstia. Comencem el bolo i quan acabi sabrem... Podrem escoltar mitja part, mensolar i tota la colla i amb què explicar.
Bueno, serà l'única manera de que us poseu nerviosos fent teatre.
Sí, també és veritat. Aquesta mica de neguit abans del futbol, saps, surts amb aquella mica de nervi.
Però ja segur que heu actuat tots vosaltres, heu actuat segur que quan jugava al Barça, no?
Oh, tant,
partits així importants. Sí,
sí. O... Venen una gent més rara de públic el dia que hi ha un partit important, o sigui, quan hi ha una final de Champions i tens actuació, la gent que ve són estranyíssims. Riuen raro... és gent que no... Bueno, són un altre tipus de gent.
Ja. Yeah. Sí. Però hi ha alguna actuació així més, amb condicions més estranyes que heu fet mai?
Hòstia, ara m'enganxes.
Però amb llocs?
No, amb circumstàncies personals adverses, allò de dir, hòstia, mira ara...
Collons, imagina que hi ha hagut morts pel mig de les famílies i tot.
Sí, tot el nostre reguitzell de morts familiars.
Sí, heu actuat, heu sortit a actuar igualment, eh?
Sí, clar, què vols fer?
Sí. Bueno, no ho sé, eh, què vols fer?
Dos mesos parat. Home, no vol dir el mateix dia, eh? Però sí, enterrar la mare el dijous i el dissabte puja a fer riure. Home, sí.
Clar, això ha passat.
Home, sí, clar, però què vols fer? Dir, no, és que...
És que jo crec que això també és molt generacional, perquè ara, per exemple, jo crec que ara, si ho anules, la gent ho entén, no? Vull dir que estem en un moment en què potser també, es prioritzen altres coses, no?
També s'entén, també s'hagués entès aquella època. Però jo, que ho he viscut, tampoc ho aconsello, eh? Vull dir, al final, aquella hora i mitja que ets a l'escenari és allà on t'estàs més bé, eh?
Clar, també és una manera de desconnectar, no? De reconnectar. Sí,
ah,
sí,
si no et quedes a casa i en casa,
a mi
se'm
mor pare i mare per separat, mentre jo estic actuant, però és que al cap de pocs dies tornàvem a enfilar-me sobre l'escenari. I repetiré una frase que deia la Tati, que diu, quan estic més bé són les 3 hores de la tarda que estic aquí. Després, tot és una merda.
Mentre tenia la malaltia, això. No? Sí, sí.
Clar.
I és que és així, el cervell és l'únic moment que desconnecta. I acaba la funció i dius, merda, la vida. Un altre cop aquí davant tinc tot això pendent de reclar.
Aquestes converses en Peyu li agraden tant?
No, està bé, escolta. No se m'ha mort ningú, gràcies a Déu, encara.
Bueno,
encara.
Clar, mare, m'escoltes dient què, en aquests senyors grans.
Bueno, jo sí que recordo haver escrit guions a l'època que estava el Fricandó Matiner, que quan fas un morning diari és molt exigent, i acompanyar això a avis de la meva xicota i estar a l'hospital escrivint guions, que és el panorama aquell de dir, hòstia, aquí amb els auriculars posats i escrivint coses per fer riure amb un senyor al costat que s'està morint, sempre és curiós, és estrany. Sí,
sí. Bueno, però bueno, al costat, que també hem actuat després d'una nit...
Amb gent morta? Ah, no.
No, després d'una nit actuant una nit desperts mentre esperaves el naixement d'un fill o una filla, saps? Ah, arribar al vol a les 6 de la
clar,
tarda...
Per això et dic que tot dient... això ara ja és impensable. Jo crec que hi ha una...
Home, ara sí, ara tenir un fill, ara però... ni en Xuriguera ni jo, al principi...
No, això és impensable, és evident.
És impensable. És que vull dir...
És impensable, sí.
Sí, home, sí, veient, no sé, en Xuriguera...
No, és impensable.
Sí. Aquí l'únic que encara d'això és en Peyu.
No,
és impensable, també és impensable.
No, però és que no.
Però les prioritats són unes altres, vull dir que potser són...
Però,
no?
Vull dir
que...
Ostrell, jo, què? El dia que neix un fill i porta... Vull dir, tens un subidon que diu, me'n vaig actuar, arribaré allà, em trobaré tot l'equip nostre que ens apressarem, em felicitaran i sortir a l'escenari, sóc el puto amo que acabo de ser pare. Vull dir... No. Suposo que també hi fa perquè són feines que ens agraden i que, tant, hòstia, dius, vinga, endavant amb tot, no? És veritat que...
El que em vas a bacon a casa Tarradellas no sé si li passa el mateix.
Clar,
no.
Hòstia, avui fotrem unes pinces que seran...
No ho sé.
Exacte, sí, per això ja dic que depèn de les circumstàncies...
Sí, o el bisbe de Solsona, no?, que treballa allà al Cement Cardona, dius, hòstia, avui fotrem una bona... No,
una bona dosi.
No.
No, clar, depèn de quin, saps què vull dir? Ja la va fer abans, la dosi.
Sí, tenen fills, sí.
Sí, per això vull dir que... No ho sé.
Dius, hòstia, arribes allà a Cement Cardona, saps? Dius, hòstia, va, avui, si un pare, va, fotrem avui un...
Està molt sobrevalorat, eh? Vull dir que ho teniu molt idealitzat,
sí,
la imaginació.
Sí, jo ho he fet, trist, eh?
I no, jo ho he fet per ajudar la meva xicota que ho feia, i és una imatge una mica... És avorridota, vull dir...
Jo he vist enseminar truges i he vist enseminar vaques i què vols que et digui? No, sí. no té cap gràcia.
Jo havia... Per
no,
Nadal,
no, per això ho diem, que no té aquí els...
I, bueno.
Per Nadal? Havies enseminat
per Nadal,
truges?
Sí, perquè la meva xicota pogués acabar abans de treballar i fer el dinar de Nadal, llavors inseminava, l'ajudava a inseminar truges. I mira... Sí, sí.
Enseminar truges entre elles, diguéssim, sí, sí.
Bueno, tu la
insemines... No, entre elles no, collons.
No, entre elles no. Entre elles? No, tu el que has de fer, bueno, les que marquen que van altes, pues,
com altes?
Bueno, tu es passa el berro per davant, la que marca que va alta.
El berro?
El berro, sí. Llavors agafes una cànula i una dosi de semen i vinga, li enxufes per allà darrere, li poses la mà darrere l'esquena perquè es pensi que hi té el berro i anar fent, vinga. Que es vull dir.
I si t'equivoques i te la claves tu, què passa?
No, no. Ara explicaria un cas que no es pot explicar, però...
Ai, nois.
Ja ens l'explicaràs així, fora de micro. Per què no es pot explicar?
Ai, Déu.
Per què no es pot explicar?
Clar, per què no es pot explicar?
No es pot, no es pot, ja està, no es pot.
Ja està.
Per què no? Perquè és d'una gent que no m'han donat permís per explicar.
Bueno, però no cal que diguis el nom, drets. No cal que diguis el nom.
És que no té els drets.
Ah, val, val. Bueno, avui a la Renaixença què, Peyu?
No es pot dir res, res, no es pot dir. No es pot dir res. Avui l'Ada Parellada. Avui entrevistem a...
I la Nevera.
L'Ada Parellada, que ha fet un llibre nou on reivindica el menú diari, el menú de tota la vida. Sí. I dediquem el capítol a la Nevera.
Molt bé.
Em sentiu o no?
Sí, et sentim, sí, però sí. Crec que va estar.
Va estar.
Sí,
va estar.
Vas amb un...
Sí, sí.
Ah, vale.